Bon vespre, són les 8, són les 9 i 5 minuts, sempre acostumats a que siguin les 8 del vespre, doncs no, ja han canviat l'hora, el nitrat, estem de canvi d'hora, estem de canvi de tot. Són les 9 i 5 minuts, comencem el nitrat, com ja hem dit, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i de trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 130, 26è de la quarta temporada del Nitrat, en què tornarem a parlar de tot el que bonament es pugui.
Avui parlarem del Ball de l'Àliga de Vilafranca al Penedès i de la Moixianga amb en Marc i la Bet.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe. Com també dir-nos el que us vingui de gust. I ho podeu fer al telèfon
93-75-15-87 o 93-75-15-88.
O bé a través de les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
I si ens proposeu bèsties, tindreu opció de guanyar un llibre del celler de llibres. Abans, però, com sempre, farem un repàs breu de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Aplaçada la trobada de la Floresta.
Degut a la pluja que aquest de setmana la gent del Senglar Cultural ha decidit aplaçar la celebració de la tercera trobada d'entitats de cultura popular, que sembla ser que es farà més endavant, aquest mes de maig o juny. Està pendent, crec que la gent de la coordinadora d'entitats de cultura popular té més informació que nosaltres, en aquest sentit, Bet, sí. Pot ser?
Hi ha més informació, però no us puc donar allò del cert una data, no puc.
Però no serà aquest mes d'abril.
No. De fet, el secret és que com que jo no hi he pogut anar i que no podia aquest cap de setmana, estan intentant agendar-ho amb mi per...
agendar-ho amb el mar per veure aquest dia. No, el problema és que com que les entitats a partir d'ara tenen molta activitat, ja han arrencat a tope, doncs que cal trobar un cap de setmana que vagi bé, quasi bé a tothom, i bé, avui està prevista una reunió per poder-ne parlar.
Aquesta és la versió oficial.
Exacte.
Perfecte, doncs mentre les entitats de cultura popular tenen una altra data, què més tenim avui?
Doncs tenim la presentació de la trobada nacional dels bastoners.
Aquest cap de setmana els bastoners de Sant Cugat han donat ja la informació oficial de la seva trobada nacional de bastoners, que organitzaran amb motiu que aquest any fan 25 anys, i serà el dia 10 de juny d'aquest present any, el 2017, un dissabte, on hi haurà més de 3.000 bastoners convocats. 3.000 bastoners, 3.000 palilleros convocats al mig de Sant Cugat.
3.000 palilleros.
I per fer que aquesta trobada funcioni, la colla de Sant Cugat ha trobat convenient fer una crida. I la crida és de més de 150 voluntaris que es demanen per fer possible aquesta trobada.
Clar, és que 3.000 bastoners implica no només els 3.000, sinó tota la gent que els acompanya. Per tant, és un volum enorme de gent.
Fer-los de guia per la ciutat, suposa ajudar-los en la recollida de les colles, significa ajudar-los després a parar el sopar, perquè aquesta gent després tenen ganes de sopar. Han fet gana durant tota la tarda,
clar,
i tenen ganes de sopar. Uh-huh. I una miqueta amb la logística en general de tota la trobada.
Uh-huh. Doncs mentre aquestes ens trobem, també hi ha hagut més activitat aquest cap de setmana.
Doncs sí, els castellers de Sant Cugat tornen a descarregar el 4 de 8 fora de casa.
Per seguir omplint la notícia castellera de setmana, dic que els castellers de Sant Cugat aquest cap de setmana només han fet el 4 de 8 fora de casa, a l'actuació de Can Jorba, una diada que recorda els mítics concursos de l'any 64, 65 i 66 de la ciutat de Barcelona, en un moment en què només hi havia 6 colles a tot el món casteller. Els castellers de Barcelona acullen aquesta diada juntament amb els Minyons de Terrassa i els castells de Sant Cugat, que ja han descarregat, doncs, com hem dit, el 2 de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7, fent el castell de 7 número 800 de la colla de la camisa verda.
No està malament.
Molt bé.
Gens malament.
Molt bé, els de la camisa verda.
Doncs dit això, anem cap al Quina Bèstia, que sembla que ja tenim tot preparat. Vinga, va, som-hi!
Quina bèstia!
Marc, em sembla que avui ens portes cosa ferma, eh?
Avui porto una d'aquestes coses que m'agraden a mi de parlar-ne, perquè és moment viu del món de les bèsties, i per parlar-ne tinc un convidat avui amb nosaltres en la distància, que és en Néstor. Hola, Néstor.
Hola, bona tarda.
Us presento el cap de colla del Ball de l'Àligues de Vilafranca.
Bona nit, Néstor. Moltes gràcies per atendre'ns la trucada.
Bona nit, què tal?
Estupendo, o sigui, com sempre.
Doncs mireu, avui us vull parlar d'una festa molt sonada que hi va haver aquest dissabte, que em va saber molt greu no poder-hi anar, que és la primera trobada d'àligues centenàries de Catalunya. Sí, no em vagis amb aquesta cara, Nacho. Hi ha àligues que, com ja hem parlat en diverses vegades aquí en el programa, de fet recordem que aquesta secció es va estrenar parlant de l'àliga de Berga.
Sí.
Hi ha diferents àligues que són centenàries de referència, que no té per què ser de construcció, perquè precisament l'àliga de Vilafranca aquest any celebra el seu 90è aniversari.
Déu-n'hi-do.
Que no són pocs. I, com em deia el Néstor fa una estona, van decidir que li volien posar el nom de primera trobada, precisament perquè esperaven que no fos l'última. Val?
És cert això, Néstor?
Bueno, treballarem per això. L'any que ve ja us dic que no hi serà, perquè hem treballat de valent aquest any i esperarem que sigui més endavant. Però t'haig de corregir una cosa. 91 fem aquest any.
91, d'acord. Doncs...
Sí, el que passa que vam celebrar el 90è perquè, com que la Liga de Vilafranca, la primera referència és de Corpus,
sí.
Doncs encara estàvem, que va sortir per Corpus el 1926, encara estàvem dins del marc perquè encara no ha arribat Corpus, doncs vam celebrar el 90è.
És que aquí hi ha una petita broma en aquest programa, perquè jo vaig presentant les bèsties i moltes bèsties tenen el seu origen o les seves primeres sortides a Corpus i sempre estan esperant a veure quin és el moment en què cito Corpus al fer la referència a una bèstia.
Sí, perquè és molt tradicional,
la majoria,
ja.
La majoria sortien a Corpus, sí.
Bé, doncs com ja sabeu, perquè ho hem comentat diverses vegades, les àligues són una bèstia protocolària, símbol de la ciutat, i precisament per això és molt poc habitual que les àligues surtin de la seva ciutat. Mm-hmm. Per tant, quan parlem de fer trobades de bèsties, que n'hem parlat de diverses aquí a la secció, sabeu que té un seguit de complicacions. Les complicacions d'un seguit de bèsties que tenen un protocol molt estricte i que són un símbol de la ciutat,
sí,
té unes complicacions afegides. Néstor, com ho heu salvat tot això?
Amb molt de treball i amb molt de ficar-nos d'acord uns i altres. Al cap i a la fi, a nosaltres ens passa això. Si volem anar, depèn de quina sortida, perquè ens han convidat moltes vegades des de l'Ajuntament, des del Servei de Cultura o l'òrgan que ens regeix a nosaltres, que és el Consell de la Festa Major, no ens hi deixen anar perquè, bueno, evidentment hi ha un protocol i hi ha una certa importància amb aquesta àliga que referent és del 1600. La nostra, que aquest any ha fet els 90, com us deia abans, és del 26, doncs s'ha de preservar una mica i bueno, a nosaltres ens agradaria sortir molt més, però no sempre és possible per tot això que explicaves tu ara. I amb Agramunt, Barcelona, Tarragona i Reus, la veritat és que hem tingut molta sort. Hem parlat amb ells, ens han entès a la primera. Tarragona no havia sortit massa de la seva ciutat, em sembla que és el tercer cop que surt i hem tingut la gran sort de tenir-la a Vilafranca. I, bueno, cartes, e-mails, trucades amb ajuntaments, amb regidors, i finalment doncs, hem tingut la gran sort de poder celebrar aquest dissabte aquesta mostra.
Sí, perquè em consta que amb alguna de les àligues ja us havíeu trobat prèviament, com per exemple la de Barcelona.
Sí, en Barcelona, si no recordo malament, el 2013 ens van convidar a les festes de Sant Josep Oriol, ells hi eren, i després a Barcelona va venir també a Vilafranca, amb un dia del Graller, que era el convidat de pedra, que és com es deia aquí, i també ens havíem trobat, és a dir, en Barcelona sí que ens coneixíem, de què ens hem trobat per sort durant altres vegades. A Agramunt també, precisament, l'any passat ens van convidar al seu 25è aniversari de la recuperació de l'Àliga, i bueno, creiem que ho fan molt bé, que la preserven molt bé, que han buscat una miqueta la història de la seva àliga. Els hi va costar molt perquè van perdre molts papers amb el tema del bombardeig que es va fer malbé a la seva àliga durant la Guerra Civil, i com que també és centenària, doncs mira, ja que ens heu convidat, doncs que menys que vosaltres també hi sigueu aquí, no?
No, realment és molt encomiable. Imagino que precisament perquè haurà tingut un revestiment institucional molt més potent que moltes altres trobades de bèsties, haureu hagut de comptar amb algun suport municipal a l'hora de fer totes aquestes sol·licituds?
Doncs sí, m'agrada que ho diguis perquè a nivell econòmic es fa el que es pot, i a Vilafranca, doncs, com a tots els altres ajuntaments de Catalunya, doncs, a nivell econòmic es fa el que es pot. I ens hem hagut de buscar una mica més nosaltres la vida, que endavant i encantats, i amb el que ens han donat estem encantadíssims. Però sí que és cert que hi ha dues figures molt importants dins del Servei de Cultura de Vilafranca, com és l'Àngel Hom i la Lídia Romeu, que ens han ajudat moltíssim, ens han aconsellat, ens han guiat com ho podíem fer, què i com ho havíem de fer, i des d'aquí donar-los les gràcies absolutament, i no ens cansarem de repetir-ho perquè gràcies a ells això també ha sigut possible.
Bé, doncs si em permets, abans de continuar amb aquesta mini-entrevista, anem a fer una lectura de les dades de l'Àliga i a fer el petit programa. Si hi ha alguna dada que no és correcta, em corregeixes, si us plau, perquè ja t'he comentat abans que havia agafat les dades de la web del bestiari, o sigui, jo prenc la referència de la base de dades del bestiari com a dada oficial, alguna vegada després resulta que no acaba de quadrar. Hi ha una dada per això, que no me la corregeixis, però no la diré, perquè és la que preguntem als nostres oients avui. Nosaltres tenim aquesta secció, un patrocini, que és amb la llibreria del Celler dels Llibres, i aquella persona que ens tuitegi, ens truqui, ens enviï el colom missatger aquí a la ràdio o ens avisi per Facebook de quin és el pes exacte de l'Àliga de Vilafranca, s'endurà el llibre d'aquest mes.
M'agrada, és la dada interessant aquesta.
Sí, exacte. Normalment aquí tenim les categories, allò el peso pluma, el peso... I llavors és anar veient cada bèstia quina és la que dona. Recordem que l'Àliga de Vilafranca no va amb rodes, val? Perquè vam tenir una dada de la rata de Vilafranca, que eren 214 quilos, però clar, va amb rodes. Llavors,
clar, aquest no compta.
Fa com una mica de trampes. Bé, recordem que és una bèstia de protocol, com ja sabeu, amb les àligues. Està feta de cartró-pedra. El seu any de construcció és el 1926, encara que la seva primera referència, tal com ha sortit, és del 1600. I té unes mides de 240 centímetres de llargada, amplada i alçada. Haig de deduir que són les mateixes, perquè posa únicament aquesta dada allà. Va amb una càrrega interior, òbviament no porta foc. De fet, qualsevol que intenti acostar foc o aigua a una d'aquestes àligues pot patir bastant. Els components de la colla, i aquesta és una dada de la que després et preguntaré, que portin i arrosseguin alhora, m'ha fet molta gràcia la referència, són un i 13 membres més a la colla, és a dir, sou 14 a la colla.
Correcte.
Per tant, aquesta borrada d'intentar convidar diverses àligues centenàries amb tot el que suposa a nivell de logística, de vigilar... ho heu organitzat entre 14 persones.
Entre 14 persones que hem treballat de valent, que són els 14 companys que tinc, que són uns cracs tots. M'agradaria remarcar, perquè això passa, normalment amb els bestiari, les colles són gent gran. Nosaltres, sembla que la nostra mitjana d'edat és de 23 o 24 anyets. O sigui, gent de jove que s'interessa també per la cultura popular és fantàstic i em sento un iaio perquè em sembla que sóc el més gran i tinc 29, o sigui que aquí ho deixo. O sigui, està molt bé, s'han portat molt bé i cadascú dins de la seva mesura ha fet el que ha pogut perquè la feina apreta amb tothom i bueno, gairebé 2 anys per pensar-ho i portar-ho a terme i aquest dissabte ho vam tenir aquí.
Ja veieu per què m'agrada parlar d'aquestes coses a la secció. La festa major, que és la festa que li és pròpia, és del 29 al 31 d'agost, que és la festa major de Vilafranca del Penedès.
La macrofesta major.
Actua més sovint que no pas aquesta única efectivitat i, com ens has comentat abans, sí que actua fora de la població, encara que entenc que deu ser també lleugerament excepcional.
Sortir a fora, a excepció de Gramunt, que és això que us comentava abans de l'any anterior, és molt complicat. Primera per logística, perquè la peça, doncs això ho has dit bé, és del 26, i intentem que no s'emporti molts trotllers amunt i avall, perquè no volem que es faci malbé, ni molt menys. I després per el sistema protocolari que has comentat abans. Sortir fora cada cop ens costa més, ens encanta fer-ho, però bueno, també... costa molt que hi hagin festes que el Consell de la Festa Major estigui d'acord amb que nosaltres doncs, hi hem d'anar, no? I a dins de la vila, a excepció de la Festa Major, ara mateix no sortim mai, perquè abans sortíem per Corpus, però s'ha reduït una miqueta el seguici de Corpus, ens agradaria sortir-hi, però bueno, surten els gegants, els nans, i no recordo algun més, no em voldria deixar ni dir cap barbaritat. Per tant, ara mateix a Corpus no sortim, és a dir, que a excepció de la Festa Major, ara mateix l'Àliga no surt.
D'acord, doncs aquesta dada ja figurava com que sí que sortíeu i de fet et volia preguntar quines eren les altres sortides, gràcies per aclarir-nos-ho. Faig un petit repàs de la història de les àligues que han vingut. L'Àliga de Vilafranca està documentada des de l'any 1600, encara que la peça actual es va estrenar el 1926. La de Tarragona ho està des de 1531, encara que la recuperació és del 1986. Reus data de 1627, encara que l'actual és del 96. La de Barcelona està documentada des del segle XIV i es va recuperar el 1999, i la de Gramunt és del segle XVI i actua des de 1992. Per tant, estem parlant de bèsties o àligues recuperades recentment, en algunes prou antigues, però amb referències en documentals molt, molt antigues. Abans, perdó, abans ho hem estat comentant, i amb la vostra recerca que heu estat fent de les àligues que hi havia centenàries, o almenys amb referència centenària a Catalunya, parlàvem de que hi havia una vintena d'àligues, més o menys, que tenien aquestes referències.
T'ho he dit així per sobre, però crec que sí, hi havia una vintena. Ràpidament te'n dic dos o tres que són molt importants, que si ens escolten des d'aquí, que no es pensin que els hem oblidat, sinó que els hem triat i que més endavant, quan es faci una altra trobada, els avisarem. Per exemple, Solsona és molt important, o Cervera, que l'han recuperat fa molt poc, també ho és. Aquestes dues també són molt importants, tant com podrien ser Tarragona, Reus, Agramunt, Barcelona o nosaltres mateixos. Però la infraestructura de portar-los i a nivell econòmic i tot, doncs no arribàvem, i al final doncs vam decidir doncs tirar per aquestes, perquè sí. Però n'hi han més i són importants. De fet, Cervera ens havia passat pel cap de trucar-los i afegir-ne una més si arribàvem econòmicament. Malauradament, finalment no va poder ser, però per exemple, Cervera és una de les molt, molt importants també, i a tenir en compte, i juraria, potser m'equivoco, però juraria que és la més antiga de totes.
Sí, de fet, els hi hem dedicat programa tant a l'àliga de Cervera com a la de Solsona com a la de Berga.
Sí, sí.
Que són tres referències que ens constaven com a àligues institucionals potents i amb història. Lamentem que no us hagueu pogut trobar més àligues, encara que som conscients de que la logística és la que és i que cada població doncs té la seva pròpia tradició i té el dret de respectar que si el seu protocol diu que no surten de la seva ciutat, doncs poden decidir-ho voluntàriament, no, només faltaria, entenc jo.
Doncs sí, és així, absolutament. Vull dir, de la mateixa manera, per això el tema d'empatitzar aquí és gairebé, bueno, obligatori, no és que et surt de dins, perquè tu vius amb les teves pròpies carns, que és el que passa quan vols sortir i tu si acceptes aquest protocol, per tant, quan tu demanes que facin aquest esforç per venir, si et diuen que no és perquè ells ho han decidit, i bueno, nosaltres només podem fer que aplaudir i està d'acord amb aquesta decisió.
Sembla que tenim una primera resposta. Sí. Néstor, ens podràs dir en directe si és correcte. Digues, Nacho.
Ho fem ràpid perquè aquest és un personatge que ens escriu bastant sovint perquè és un dels oients típics del programa. Sembla que ens ha... O sigui, la pregunta de quin és el pes de la bèstia de l'àliga de Vilafranca... En Carbonell Centaure, que és en Víctor Vieta dels Castellers de Sant Cugat, ens respon que són 110 quilos, pot ser, Néstor?
No són 110 quilos.
No són 110
no
quilos?
No són 110 quilos. Doncs és
no,
el que, és
no
el,
són 110 quilos.
És el que figura a la sí. pàgina del bestiari.
Exacte, a la pàgina del bestiari posa 110.
Doncs, Néstor, quin és el pes d'aquesta bèstia?
Ho dic com callo.
No.
Si no trobar... Jo he estat buscant referències i les que havia trobat per internet coincidien amb aquesta dada, per tant, haurem de donar per bona la resposta, però acceptarem la correcció per poder-la publicar d'acord.
No, perquè ara mateix escriurem a la gent del bestiari, perquè ens estan trolejant, o sigui, ens estan desfent el programa aquí sense venir a cuento.
Exacte.
Néstor...
Els del bestiari també fan una gran feina.
Exacte. Néstor,
val a dir-ho també.
Quin és el pes de l'àliga? Perquè, clar, hem vist 110 i ens hem espantat bastant.
Bueno, no està molt lluny d'aquí, les coses com siguin. Quan es va fer el procés de rehabilitació el 2010 fins al 2011, aquesta àliga, que s'agafava totalment diferent, abans s'agafava pel cap, és a dir, que les cervicals patien com una mala cosa, pesava prop de 135 quilos.
135 quilos?
Mare de Déu!
Sí, una bestiesa absoluta. Quan es va fer el procés de rehabilitació, que el va fer el Jordi Grau, del taller El Drac Petit, d'aquí de Terrassa, la primera que va fer va ser treure capes de pintura i buscar l'estructura original de la peça per no treure-li el pes que tenia, no? I al final ho va deixar amb 103.
103
quilos.
Continua sent una des del top 10.
Si em fico puntillós, que no caldria, 103 quilos i mig, perquè s'anava una mica enrere i li van ficar un plomet al bec perquè aguantés més el pes.
D'acord.
Però són 103 quilos. I sí, sense dubte la liga més pesant de tota Catalunya, i t'asseguro que les esquenes nosaltres notem,
No, ja.
I però és que 103 quilos és una animalada.
Com... Totalment, estic d'acord, però...
I només un sol portador.
Són una colla jove, ja ho he dit.
Són joves i forts,
clar, Nacho. Això també ens fa gràcia a nosaltres, perquè és la liga més pesada,
clar.
I, bueno, doncs que la continuem tenint aquí.
Pensa que està mal de dir-ho, però és veritat que hi ha una certa competició amb el tema de les bèsties. Normalment, quan tens una bèstia pesada, és allò de... Bueno, està bé, és maca, eh? Però clar, com que només pesa 30 quilos, no té tant mèrit portar-la.
Això no t'ho dirà ningú, però del món de les àligues, eh? Això s'ho calla tothom per ell.
Bueno, en el món d'altres bèsties, en el món d'altres bèsties és més usual sentir-ho. Una de les coses que també m'ha fet molta gràcia és veure que hi han dos balls que jo hagi pogut identificar clarament. Hi ha el ball solemne de l'àliga, però després teniu un ball en el que la resta de portadors ballen conjuntament amb l'àliga.
Sí, es denomina el ball de Sant Julià. El que es fa és... explico una mica el ball així per sobre.
Sí, sisplau.
Fan com un saltiron fins que es fa un passadís perquè l'àliga passi, com donant-li reverència als balladors a l'àliga i no al revés, perquè... és l'àliga la important, i llavors el que fan els balladors al voltant és encalcar-la com per donar-li la importància i acabem fent-li reverència, sí.
No, m'ha semblat molt interessant, perquè altres àligues que sí que havia vist, només havia vist el ball solemne, i m'ha fet molta gràcia veure que teníeu un ball amb més balladors, bé, li dona una nota diferent i una nota que per mi és prou interessant.
Doncs, sí, a nosaltres ens agrada fer-lo, eh? I la gent a les festes majors ens el demana, la veritat és que sí.
Això és absolutament apassionant, trobo jo, i és un privilegi que crec que teniu de poder disfrutar de que la gent us demani que feu aquest ball. Si no m'equivoco... Digues.
No, perdona, que t'anava a dir que sí, estic totalment d'acord i que hi ha llocs on no passa i és una llàstima, o sigui que sí.
Si no m'equivoco, la celebració la veu fer dins del marc del 24è dia del Graller.
Això és el que t'anava a dir, que no se'm passés, perquè els problemes econòmics que teníem se'ns van solventar, sobretot a nivell musical, i tot això és gràcies a la coordinadora de Grallers de Vilafranca, perquè es van involucrar bastant amb nosaltres i ens van dir: ei, tirem endavant, que sabem que us fa molta il·lusió, i ho fem doncs, dins del marc del 24 dia del Graller, i matem dos ocells d'un tret. I la veritat és que bueno, sense ells tampoc no hauria sigut possible, i tal qual... i s'han portat de 10, els hi devem una, em sembla que avui a Twitter ho hem posat, o sigui que va de debò, la coordinadora algun dia, si necessita alguna cosa, només cal que ens ho digui, i ells ho saben, i sense ells no hagués estat possible.
I per últim, comentar una problemàtica, sí que vaig anar seguint en la distància, perquè a més tenia algun enviat per allà perquè em anés explicant com anava la trobada, perquè malgrat jo no podia venir, doncs tenia cert interès. Aquesta trobada d'àligues amb pedigrí, que em va fer molta gràcia quan vaig llegir l'expressió, igual que el que comentàvem, que nosaltres aquí es van anul·lar un seguit d'actes de la cultura popular catalana aquí a Sant Cugat per la pluja, vosaltres veu tenir algun petit inconvenient?
No sabia on te ficar-me, mira què et dic.
Es posa interessant.
Preparat una plantada a les 5 de la tarda per a les 6 arrencar la cercavila, i quan veus que a les 5 de la tarda està caient pedra, t'agafa algo.
Clar, és que pels nostres estimats oients i per la resta de companys, clar, una trobada de bèsties, hi ha bèsties que els hi cau una mica d'aigua i el drama és relatiu. L'has d'aixugar, igual se't despinta una mica, però clar, estem parlant de bèsties que són antigues, estem parlant de bèsties que són de protocol, que són un símbol de la ciutat, i, òbviament, no es poden mullar. Ja no parlem de pedra. Ja no parlem de pedra. No. Com vau aguantar tots els nervis aquella tarda?
Mira, si m'ho fas mirar ara enrere, et diria que ni tan sols ho sé. La veritat és que en Tarragona, Reus, Agramunt i Barcelona va ser fantàstic. Es van portar els caps de colla i sempre, en qualsevol cas, van estar al nostre costat, tranquils, a veure com ho podem fer... Van buscar moltes solucions, el mateix Ajuntament de Vilafranca es va portar també fantàsticament, ens van obrir una petita capella que hi ha a la plaça de la Vila, on hi havia una exposició a la paret, no hi havia ni biombos ni coses al mig, i van dir: ei, descarreguem les àligues allà, anem allà, que la gent pugui venir, que ho vegi, i si parar a ploure ja decidirem. I mentre organitzàvem tot això i ens movíem i ens mobilitzàvem, vam tenir la sort que, com si d'un dia d'estiu es tractés, després de la tormenta va venir la calma, va sortir el sol, i vam poder sortir per la vila a donar voltes, i la veritat és que jo mateix vaig al·lucinar de la gent que hi havia al carrer. Si no arriba a ploure, això hauria estat, bueno, increïble.
Bueno, enhorabona, i que hi hagi la sort aquesta que heu tingut. Per últim detall, l'àliga de Vilafranca porta un penjoll, que suposo que és la medalla de la ciutat.
Correcte.
Porta un colomí al bec.
Sí.
i una corona que no he sigut capaç de trobar de quin tipus de corona és. No sé si m'ho sabràs dir, si és corona comtal, ducal...
Perquè... Jo no vull dir... O sigui, no em vull equivocar, perquè amb això de les corones hi ha gent que és experta i jo la veritat és que no ho soc, però jo juraria que és corona reial.
Que és corona reial. És que és una dada que sempre intento esbrinar de les àligues i que amb el temps que he intentat preparar la secció, la veritat és que he sigut incapaç de trobar-ho. Jo tampoc em soc un expert en corones, la veritat. I esperava a veure si ho podíeu afirmar en rotunditat. Et prometo que això sí que ho penso seguir investigant, perquè és una dada que a mi em pica bastant.
Sí, gairebé et podria dir que sí, perquè tenim la sort de tenir un historiador del ball i m'ho ha explicat moltes vegades, i ara si m'està escoltant em matarà, perquè ja dies que no me'n recordo. Però no, sí, potser... sí, em matarà segur, ja us ho dic.
Néstor, perdona, potser ara no t'escolta, però la repetició del programa, que sí que us enllaçarem al Twitter de l'entitat i tot... l'escoltarà i llavors en diferit et clavarà un punyal,
fem-ho elegant, Néstor.
Jo crec que em va explicar juraria que és corona reial, perquè el tema de les corones és pels privilegis que els oferien en aquell temps, doncs, els comtes o els ducs o el que sigui en aquell moment a la ciutat, i llavors doncs, per això amb l'àliga com a peça institucional i de protocol se li donaven aquestes corones per fer la representació d'aquell senyor o d'aquella persona que era qui pagava els tributs, no?, per fer sortir la peça. Per tant, a Vilafranca hi havia tributs reials, era... Bueno, sí, jo juraria que és corona reial.
Fem-ho de manera elegant. Ara mateix estàs fingint desconeixement per poder-nos posar en contacte amb l'historiador i a mi, perquè puguem acabar de discutir els detalls i llavors que em pugui fer la classe d'història a mi, que sóc el que realment no ho sabia.
Exacte.
Quan l'enganxi ja li diré que t'escrigui, no preocupis.
Si us plau, ja saps que d'això tenia molt interès i jo et repeteixo en antena perquè quedi així tots els teus companys ho puguin sentir. Ja que heu fet una recerca tan important i teniu un historial gran sobre les àligues centenàries de Catalunya, us animo a que quan munteu la segona, tranquil, si és d'aquí 2 anys, d'aquí 2 anys o d'aquí 3, aprofiteu per afegir-hi un llibret en el que publiqueu part d'aquesta informació que heu pogut recol·lectar, que el món del bestiari a nivell divulgatiu en publicacions actuals és una miqueta més pobre que altres seccions del món de la cultura popular catalana.
Mira, la veritat és que ni tan sols ho havíem pensat, quan ho has dit abans, no em sembla una mala idea en absolut, és a dir, que ho tindrem en compte i enganxarem amb el company historiador i si vol feina, doncs ja sap.
Prou de feina que heu fet ja aquesta vegada.
No, doncs... Gràcies per la trucada, per seguir, per fer aquest programa i si algun dia veniu a Vilafranca esteu convidats, ja ho sabeu.
Perfecte.
Perfecte, això que volíem. Sant Fèlix pagat, tot pagat per Sant Fèlix.
Vinga.
Et prenc la paraula perquè jo sí penso baixar a visitar-vos. Doncs moltíssimes gràcies.
Jo hi seré, jo entre el sant de Sant Fèlix després dels goig, ai no, abans dels goig, jo hi seré.
Bé, doncs anirem a veure-ho.
Jo fa 2 anys seguits que hi vaig, o sigui que Sant Fèlix no me la perdo.
I per què no t'hi vist mai?
Perquè m'amago, perquè no em trobis, simplement.
El nostre excel·lentíssim director, ja l'aguantem al programa, intentem evitar-lo fora.
Quan estem fora,
Bé, doncs Néstor, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, per haver-nos explicat totes aquestes anècdotes i haver compartit amb nosaltres les vivències d'aquesta gran festa que veu muntar. Us animo molt a que quan hagueu ressuscitat i us hagueu replantejat la bogeria, us torni a entrar a la bogeria i munteu la segona trobada de bèsties centenàries.
Moltes gràcies a vosaltres i no ho dic de broma, Si baixeu, digueu-nos alguna coseta, ja teniu el meu telèfon i anirem a sopar.
Perfecte.
Allà hi serem.
Moltes gràcies, Néstor.
Una abraçada.
A vosaltres, Néstor. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Un moment. Com mola aquesta penya. Joder, o sigui, ens estàs portant una gent que mola bastant.
Ens està portant una gent que ens conviden tots, tu.
Ja.
Fantàstic.
Entre els de Rata Bellmitge, aquest, o sigui, perfecte. O sigui, tenim un mapa de Catalunya muntat de festa en festa que ni Albert Pla.
Jo és que us vaig dir que el món del bestiari és un món molt xulo, amb gent molt crac, que ja veieu que munten festes...
Que ja veiem que tindrem tots els caps de setmana ocupats.
Sí, l'última cotna és meva.
L'última cotna és del Nacho.
No comer per haver comido, que vols que t'hi digui, ja senta bé,
Sí, també és veritat.
Doncs nosaltres, després d'haver tingut aquesta conversa més que gratificant amb en Néstor de l'Àliga de Vilafranca, el Ball de l'Àliga de Vilafranca, una àliga que recordem que aquest enguany feien 91 anys,
sí,
però que han celebrat el 90 aniversari juntament amb l'Àliga de Tarragona i l'Àliga de Reus i l'Àliga de Barcelona i d'Agramunt també.
Sí.
Doncs farem res, una petita pausa per anar a publicitat, nosaltres farem allò típic, un glob d'aigua, i de seguida tornarem cap aquí al Nitrat, el millor programa de cultura popular de la Ràdio Sant Cugat. Fins ara!
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega. Liscats els quatre peus, liscats els quatre peus, la burra arrenca, fuja, ullà, ullà, la burra arrenca, fuja.
La situació aquesta en la qual els verbs,
sí,
en català nord,
en català del nord,
exacte, nord-oriental, sí, nord-oriental del tot, eh?
Sí.
No empordanès, no. Rosellonès, passen a ser d'una conjugació diferent i a sobre passen de ser aguts, o sigui, paraules agudes a ser paraules planes, és, sí, habitual?
Sí, és lògic, és normal.
És habitual?
Sí.
No ho dic perquè m'encanta.
Ells sempre, vull dir, que ho utilitzen així, parlen així. Com, per exemple, ells diuen pensi, canti, tot ho acaben amb vi. O sigui, jo dic, penso que, o canto la cançó, no. Jo pensi, jo canti, jo... Ho acabaven amb una i.
Les de la primera, sí, que acaben amb bar.
Sí. Ells les acaben amb una i, al final.
Perquè, per exemple, fuger...
Sí, fuger.
Cuser. O sigui, sí, passen de la segona a la tercera i, a, sí, més, canvien la...
Sí. Sí, sí. És curiós, és molt curiós. La llàstima és que no hi hagi cap mena de document de res. Ni cap mena de...
No, no hi ha una gramàtica, no hi ha una gramàtica dialectal enlloc.
No. O sigui, hi havia l'Alcover Moll, que engloba algun... Que és el que engloba més, com si diguéssim, pel que fa a diversos tipus de català, podem dir, perquè a mi no m'agrada dir-li dialectes, perquè no m'acaba d'agradar això. Però de nord-català no n'hi ha, no hi ha cap referència. Sí, com si que tens alguna referència pel que fa a la Franja i a l'Alguer, pel que fa al nord-català no hi ha res escrit, res. Per tant, és el que es transmet de l'un a l'altre i, per tant, es perd perquè el que absorbeixen o el que mengen o el que mamen, com si diguéssim, és un català normatiu com el nostre. Llavors això és complicat. Costa molt.
Doncs, fet aquesta apreciació simplement romàntica, sí, què ens portes avui, Bet?
Doncs a veure, estem en època de Setmana Santa, encara no hi hem entrat de ple, això serà la setmana que ve, però jo us començo a preparar, perquè clar, hi ha molta activitat aquests dies a nivell de danses, i us parlo precisament d'una, que és la moixiganga. En aquest cas, de la que jo us parlo és de la de Castellterçol, que potser és de les pocs conegudes. Es coneix molt, per exemple, la de Sitges, que és la que té més anomenada, o la de Valls, també. I la de Castellterçol, doncs, potser és la que menys es coneix. De fet, es representa el dissabte de Glòria, abans de la vetlla Pasqua. És un conjunt de figures i exercicis gimnàstics, això és el que diuen, és la definició, exercicis gimnàstics, que representen els passos de la passió de Crist. Està normalment a Castellterçol, organitzat per l'Esbar Rosa d'Abril, però compta amb la participació activa dels vilatans que hi porten espelmes.
Sí, també és certament, no podríem dir que és 100% popular, perquè una part de ball popular...
Exacte. Bàsicament, com si diguéssim, tot el que serien les figures i els exercicis gimnàstics que ens diuen aquí està fet per l'Esbar Rosa d'Abril, però tota la gent de la vila els acompanya amb espelmes durant tota aquesta moixiganga. De fet, n'hi ha molts, de pobles catalans que recreen durant la Setmana Santa diverses escenes i moments dels darrers dies de Jesucrist a la Terra, tal i com els narren els llibres antics. En alguns indrets, aquesta escenificació es fa mitjançant una representació teatral en espais tancats, com són les passions, que doncs, en tenim aquí, en tenim de ben famoses.
I nostrades.
Exacte. I en d'altres pobles catalans es fa mitjançant una o diverses processons amb diferents passos pels carrers i places. I finalment, n'hi ha d'altres que utilitzen la dansa per recrear aquesta seqüència, com és el Ball de la Moixiganga, que de fet és el que representa. Uh-huh. És bàsicament un conjunt de figures amb què es representen alguns dels passos de la Passió de Crist en moltes poblacions com Reus, Sitges, Tarragona, Valls, Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú, la moixiganga s'ha incorporat al seguici festiu de la Festa Major. Uh-huh. Per tant, és un element més d'aquest seguici, com poden ser doncs, la resta de cerculets, etc. Ells també estan inclosos en aquí.
I és un pas important.
Exacte. Uh-huh. Les moixigangues havien estat molt esteses arreu del nostre país amb formes i funcions bastant diverses. Per exemple, es creu que el País Valencià tenien un caire de divertiment profà amb construccions humanes i amb components burlescos. I en d'altres indrets, la moixiganga s'adapta per escenificar diversos episodis de la passió i mort de Jesucrist, com ja hem dit. Uh-huh. D'acord? A Castellterçol, la moixiganga és l'element principal al voltant del qual giren tots els actes principals de les celebracions que es fan de Setmana Santa a la vila. Val? Mm-hmm. Doncs tot gira al voltant d'això. Es representa abans de la vetlla de Pasqua, de Dissabte Sant o Dissabte de Glòria, pels carrers i places i especialment a la plaça Vella. La representació dansada consta de quatre parts. En primer lloc es fa el passeig de tota la comitiva en processó amb torxes des de la pujada de Cal Recader, que això seria els que coneixen la zona, ho sabran bé, els que no hi hem estat mai. No sabem on és aquesta pujada de Cal Recader, però
una processó en una pujada ha de ser divertit de veure.
Sí, ha de ser com curiós, eh? Evidentment van acompanyats de músics, amb timbals i gralles, i amb la participació del poble que dèiem que els acompanyen amb espelmes. En el decurs de tot el trajecte tenen lloc tres pauses amb narració de Beneïu el Senyor i la narració de textos explicatius de cada una de les figures de la dansa. I finalment té lloc el Ball de la Moixiganga. La representació dansada compta amb la participació dels vilatans que utilitzen espelmes i torxes per tal de fer-la més lluïda. Està organitzada, en aquest cas, la de Castellterçol, per l'Esbar Rosa d'Abril, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració del grup de grallers de Castellterçol i l'equip tècnic del grup nou de teatre.
Déu-n'hi-do la gent que hi participa, eh?
Sí. Bueno, com veiem aquí, és l'element principal de Setmana Santa, per tant s'hi implica molta gent en aquest acte, no? Com des de la gent de fora fins a ajuntaments, els grallers, etc, que els acompanyen, sí. I que evidentment fan tot el recorregut amb ells. Però no només és aquesta la moixiganga que trobem, sinó que n'hi ha d'altres de moixiganga. De fet,
hi ha d'haver moltes.
N'hi ha unes quantes, sí. De fet, suposo que és el que dèiem abans, que segurament n'hi haurien més, però que s'han anat perdent, perquè no es representen o perquè al llarg del temps s'ha deixat de fer pel que sigui. No? La moixiganga de Badalona, que està doncs, amb la colla badalonina de la moixiganga, que la composen 51 persones, hi ha petits, joves i grans, i molts, la majoria, venien del món de l'esbar i de fet es van ajuntar per poder mantenir viva una il·lusió, fer que la moixiganga fes arrels a la ciutat de Badalona. Curiós.
Sabem si ha fet un mica arrel aquesta gent?
Doncs en principi sembla ser que sí, perquè és de les que encara es poden veure. Sí. Després tenim la moixiganga de Tarragona, que és originària del segle XVIII i que queda plenament documentada a mitjans del segle XIX, però que posteriorment desapareix, igual que el Ball de Valencians. La seva recuperació és de l'any 2000, per tant...
Sí, fa molt poc.
Fa molt poquet, fa 16 anys només, eh?
Això que diu del Ball de Valencians és el ball que després va desenvolupar a molts llocs, bueno, a valls, bàsicament, en els castells, però que a Tarragona se seguia fent.
Exacte, però que aquí també va desaparèixer en aquest part, en aquesta... Vull dir, a mitjans del segle XX està documentat, suposo que igual que la moixiganga, però que desapareix juntament amb el Ball de Valencians. Sí, les dues coses van desaparèixer. De fet, aquí recuperen la moixiganga l'any 2000, però no et parla pas d'hagin recuperat el Ball de Valencians, no sé si s'ha recuperat o no.
Sí, el Vall de València, a Tarragona se segueix fent. Val. Almenys, si no el fa gent de Tarragona, el fa gent de Torredembarra.
Val, perfecte. De fet, la representació dels 12 quadres, perquè aquí hi ha 12 quadres, es fa el dia 22 a la nit a la plaça de les Cols, que és a l'entrada de la plaça de la Font del migdia. Això és el dia 22, varia segons l'època de l'any, perquè evidentment sabeu que Setmana Santa és la que de les festes que és movible, que va amunt o avall. Però suposem que s'ha de fer igualment que
la nit de dijous a 20...
exacte,
i de divendres sant.
Exacte, és això. A Vilafranca també n'hi ha, i de fet era considerada un dels plats forts de festa major en el segle XIX, i aquesta va ser recuperada l'any 1985, aquesta es va recuperar abans que la de Tarragona. De fet, es representen com en la majoria dels moixigangues, quadres sobre la passió i mort de Jesucrist per mitjà de passos i tornem-hi amb els exercicis gimnàstics.
Exacte.
Que no sé, a mi em fa molta gràcia aquesta definició que fan.
Són les figures humanes.
Sí, exacte.
Com hem dit.
Però clar, m'agradaria més que posessin figures humanes, exacte, no exercicis gimnàstics, exacte, que dius, no? I aquí tenim l'altra moixiganga, la de Valls, que es va recuperar l'any 91. Està formada per 15 balladors. Aquests van vestits amb barret i vestit format per armilla i faldilla curta de color vermell amb rivets daurats, i porten una camisa i bombatxos, o sigui, porten els pantalons amples, i surt per la festa major de Sant Joan. O sigui, que aquesta no es fa per ara, sinó que surt per Sant Joan. Que és curiós que la facin per Sant Joan i no l'utilitzen per ara.
N'hi ha una altra que no surt per Setmana Santa, sinó que també surt per la festa major de la ciutat, com la de Sitges, no? Que és la que tens.
Exacte, que és la següent. Que de fet et surt per la festa major de Sant Bartomeu, i evidentment surt juntament amb la resta de bestiari, és a dir, gegants, capgrossos, el drac, l'àliga, els diables, els bastoners, les gitanes, les cintes, els cerculets, les panderetes, els pastorets i la colla jove de castellers de Sitges. Tots aquests surten el mateix dia, que és, doncs, com dèiem, per la festa de Sant Bartomeu, que és la festa major, i és aquest dia que aquí a Sitges es fa aquesta moixiganga. No la fan ara.
Forma part del Seixi a Festa Major.
Exacte. O sigui, que en lloc d'utilitzar-la de representar-la ara per Setmana Santa, ells ho fan per la seva Festa Major.
La moixiganga és un ball que, doncs, sí, es balla per festes majors i també es balla, com dius tu, ara Setmana Santa, perquè és un pas més, però també es balla... Hi ha una cosa especial, molt especial, jo quan ho vaig veure per primera vegada em vaig quedar molt parat i molt sobrevingut de la situació que estava vivint, la festa de la Candelera de Valls.
Sí.
Aquesta festa que es fa un cop cada 10 anys,
sí,
els anys que acaben amb 1, és a dir, 2001, 2011, i ara queden 4 anys per la següent, que és 4 o 5 anys.
No, 5, no? Que serà el 21, no?
2021.
Exacte.
En la qual hi ha una trobada de moixigangues per tota la ciutat. I és una situació bastant estranya perquè veus tots els carrers de Valls, que són uns carrers molt estrets,
sí,
en silenci absolut. Hi ha al voltant, l'any que jo vaig anar hi havia 65 colles castelleres, és a dir, hi havia al voltant d'unes 10.000 persones corrent pels carrers de Valls, més enllà del públic, a més de les colles de moixiganga, que no eren poques.
No, o sigui, perquè en el fons...
Totes aquestes...
Sí, i n'hi ha més, eh?
Més totes les que no m'has mandat, com per exemple la colla d'aquí Sant Cugat.
Exacte, que també en tenim una. I que més a més, i després també n'hi ha... Bueno, la d'aquí Sant Cugat...
No és colla de moixiganga.
No és colla de moixiganga perquè ho fa de tant en tant. Tampoc no ho fa cada any, no?
Pròpiament, si no ho tinc entès malament, és el grup Mediterrània.
És el grup Mediterrània, més afegits.
És a dir, el dia
27 de juliol ballen.
No és una colla de moixiganguers.
No, exacte, pròpiament dita.
Però es balla la moixiganga.
Però, per exemple, en la primera que hem parlat, que és la de Castellterçol, també és un esbar que la fa. Vull dir que no... Saps què vull dir? Que no és allò... En aquest cas és el grup Mediterrània, aquí Sant Cugat, amb gent que també s'hi pot afegir i ho pot fer igualment, eh? Vull dir que no, grup Mediterrani i afegits, exacte.
Exacte, Marta, em fa un senyal que exactament jo, la manera que vam tenir, almenys jo, d'entrar al grup Mediterrani va ser entrar-hi justament a través de la moixiganga. Ballar abans amb ells que no pas entrar-hi al grup.
I una de les maneres de no aconseguir sortir del grup meva era ballar-la.
Exacte.
Bueno, això està bé. No, jo... Doncs ja veieu, de fet aquí ens n'hem deixat, perquè n'hi ha moltes tirant, suposo que més avall, cap a les Terres de l'Ebre, i així també n'hi ha alguna, però que aquí no me la donen, possiblement perquè no deu ser tan important o perquè possiblement les que encara es mantenen siguin aquestes. Però bé, n'hi havia arreu, abans. Ja sabem que en aquesta època de l'any, doncs, les danses són una mica diferents i en aquest cas són una mica centrades en aquest tema, no?
Mira, saps què podríem fer la setmana que ve? Si és que fem programa al final, perquè em sembla que en Marc ho té complicat.
La setmana que ve quin dia és?
És dilluns, primer dilluns de Setmana Santa.
Ah, no, jo, per mi cap
primer
problema.
Dilluns, no és Setmana Santa encara.
No, encara no.
No
el que ve no és Setmana Santa, no. És l'altre.
Sí? Pablo, sí, és Setmana Santa ja, dius. Escolta, no, ja, Pablo, ja tinc moltes vegades que si ens has de dir coses enmig, en directe,
clar, no,
ho diguis pel micròfon.
Ens ho diu a nosaltres.
Però que, és que no, ens ho diu per línia interna,
a mi m'estarota. És dilluns 10 i no és el dilluns de Setmana Santa.
No, no és dilluns de Pasqua, però és dilluns passat Rams.
Exacte, perquè és aquest diumenge Rams.
Exactament.
Exacte. Vai,
diumenge 9 és diumenge de Rams.
Exacte. Doncs, justament, no sé què anava a dir.
Que podríem fer dilluns de la setmana
això, també. Aquest dilluns... Mm. A mi hi ha un tema que em té curiosit. Jo sé que es fan processons a Catalunya.
Sí.
Sé que no tenen la volada i no són tan sonades com les que es fan, per exemple, a llocs com Andalusia o a altres llocs de la nostra estimada Espanya.
No et pensis, eh?
Però jo vull saber quines són les processons més grans o més sonades o que tenen més renom d'aquesta la nostra comunitat autònoma.
La dels romans, no? De Tarragona.
Tarragona és la que té... Tarragona i Girona, perquè a Girona hi ha els armats. Que també surten.
Ah, és veritat.
Girona, Reus i Tarragona. I a més, les de Tarragona...
I la Seu.
Les he vist des de que tenia, no sé, 8 anyets.
Realment són tan espectaculars?
Són espectaculars. I a més, la gent està en silenci. Això és el que és més espectacular. No hi ha ni un so. No sents res, ni un mot, res.
Doncs...
Sents el soroll.
Doncs dilluns, si vols, si et ve de gust.
Sí.
Creus que podem parlar d'això?
Oh, i tant.
De les diferents processons, no només d'armats, sinó de tota la Setmana Santa.
No, perquè n'hi ha moltes i molt diferents. N'hi ha d'armats, n'hi ha que no, n'hi ha que són passos, que són els típics passos que et surten, que si la Verge de Misericòrdia, que si la no sé què... Vull dir que hi és això, els passos hi són igual i són confraries igual, que treuen el seu pas al carrer. No és com les de... Evidentment no són com tan sonades com les de, si tu vols...
Són les dels natzarens d'Andalusia.
Exacte, no és el mateix, si tu vols, però no deixa de ser una tradició igual... Aquí el que passa és que potser no tan volada. A Barcelona em sembla que també n'hi ha una, eh? Mira què
sí?
Et dic. Sí. Sí, sí, si ens en faríem creus de la quantitat que n'hi ha.
Doncs...
Les busquem i en parlem la setmana que ve.
Ja tenim feina per la setmana que ve, ja us estem desenant que la setmana que ve hi ha programa. Dilluns de Pasqua no n'hi haurà.
No.
Ja us ho dic a vosaltres, els que esteu aquí a l'estudi.
L'excel·lentíssim director
no,
ha decidit.
Acabo de dir que no hi haurà programa.
Per mi fantàstic, perquè tampoc
estaré tot el dia cuinant sol al temerari. Necessito un dia de descans de poder arribar a casa tranquil a les 7 de la tarda quan surti a la cuina.
A les 7 de la tarda quan en Nacho surti de la cuina entreu tots vosaltres i no el deixeu sortir.
Exacte. Demaneu croquetes, les fan molt dolentes.
No, són exquisides les croquetes de cal temerari. No, no és per res, però...
Publicitat encoberta.
Home,
estem intentant aconseguir que ens emportin cada dilluns.
Que ens emporti més, perquè ens emporta només un dia.
Avui era molt difícil, la setmana que ve podem assegurar que hi haurà alguna coseta. Mentrestant, mentre en Pablo busca la sintonia de l'agenda, nosaltres recordem que acabem de parlar del Ball de l'Àliga de Vilafranca amb el Néstor de... al cap de colla l'Àliga de Vilafranca, i hem parlat ara mateix de la moixiganga de Castellterçol i de la resta de moixigangues que es fan durant aquesta Setmana Santa a Catalunya. Ara nosaltres anem a l'agenda per conèixer què fan les entitats aquest cap de setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
Aquest dijous, assaig especial dels castellers de Sant Cugat i diumenge, diada a la plaça de Sant Pere.
Els gausacs tancaran 3 setmanes consecutives d'actuació, fent un assaig especial aquest dijous a la sala Canigó amb els castellers de Cerdanyola per treballar exclusivament castells límits de la colla, que van més enllà dels 8 pisos. I diumenge seran a la plaça del Mercat Vell, antigament coneguda com la plaça Pere Sant, juntament amb els moixiganguers d'Igualada per seguir rodant els castells de 8 pisos que volen treure més sovint davant del món casteller.
Els moixiganguers, veus?
Exacte. Això és una cosa a parlar també alguna vegada.
Sí, sí, sí.
Noms de colles, i per què?
Exacte, i el per què dels noms. Sortida dels gegants a Piera.
La colla gegantera de la ciutat se'n va fins a Piera, a la trobada nacional de capgrossos que enguany se celebra a aquesta ciutat de la Noia.
I parlem ara de la nova edició del Ballant perquè ens mirin.
Abans, però en Marc té un apunt.
Sí.
Colla gegantera, una trobada de capgrossos? Sóc jo l'únic que hi veu una petita incoherència? geganters de Sant Cugat, truqueu-nos la setmana vinent i expliqueu-nos, si us plau.
L'esbart de Sant Cugat serà aquest dissabte a partir de les 5 del vespre a l'Auditori de Sant Cugat amb l'espectacle Ballant perquè ens mirin, l'espectacle que fan cada any amb tots els grups de l'escola de dansa de l'esbart de Sant Cugat, a més del de precoci i del cos de dansa, amb la posada en escena de tots els grups de l'entitat. Tots els grups, és tots els grups.
Tots els grups.
Tots els grups, és a dir, molta gent al damunt de l'escenari del Teatre Auditori. Aquest teatre que a vegades a les entitats de cultura ens és una mica vetat, perquè no som culturalitista, alta cultura, però sí que som cultura popular. Llavors, el petit moment en què sí que podem entrar a aquesta gran seu de la cultura nacional que és el Teatre Auditori. Acabo deixant una pulla política que no sé per què l'acabo de fer, però...
Que és igual.
Em venia molt de gust fer-la.
Doncs ja està, i t'has quedat a gust, no?
Gent,
doncs...
una cosa, crec que tinc raó.
Sí, tens tota la raó. Jo et dic que estic d'acord amb el que has dit, és veritat.
Jo no sé fins a quin punt estem vetats o no, el que sí puc constatar de dades és que habitualment no hi accedim no. Per actuar. No, hi accedim no, per assajar, això
no.
Sí.
Vetat i no hauria d'haver dit vetat, ojo, com em costa parlar avui, no hauria d'haver dit vetat,
sinó programat.
Exacte.
Bé, per assajar-hi al hall almenys sí que l'hem fet servir.
Perquè... Sí, però és increïble. Perquè... O sigui, que ens deixin assajar en un hall durant les setmanes que faci falta gitanes i que ara hi hagin les sardanes, no?
Sí.
Però que dins del, no, però... que dins del teatre
una
no,
cosa,
podem, no, no s'hi poden posar ni els peus.
Tu quantes vegades has anat de forma gratuïta a dins del Teatre Auditori a seure en aquella butaca a veure un espectacle?
Gratuïta?
Mm-hmm.
Gratuïta?
Jo un parell o tres.
Potser un cop.
Vale. Mm. Era alguna cosa de cultura popular?
No.
Vale, quantes vegades has anat a plaça i has vist un acte de cultura popular de forma gratuïta?
Un munt. Clar.
Aquest no es paga?
La cultura gratuïta? La cultura popular
pèl,
és de franc. Ara, no costa diners a ningú.
Ara igual sí que vaig a lo de la Floresta.
No, perquè no costa diners, o sigui, no costa moure-ho.
No, estic d'acord. No costa gens moure tot això, no costa res. Que ens
doncs,
quedi clar tots plegats.
Ens costa temps, hores i esforç.
No, però això no compta, Marc. Això ja està dins de les hores de l'entitat amb la que estàs.
No, i tenim raó i no d'aquí no ens sortirem. Vinga, va, anem cap a l'enquesta.
Va, sí, anem cap a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Després d'aquest delegat política que hem d'aixetar en el nostre programa de la Ràdio Municipal de Sant Cugat, que aquí ens escolta gent, aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè en Jordi, si mai torna al programa, segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
I que evidentment ja sabeu que envieu el que envieu, quedarà sense cap, potes ni mans i a més a sobre no us caurà bé.
Si en parla i que també podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
I si no, tindreu concursos, tindreu una opció de guanyar un llibre cortesia del Celler dels Llibres.
Com el que s'ha endut avui en Carbo Taura, en Víctor Viete dels Castells de Sant Cugat, que passarà a buscar-lo aquesta setmana o la següent, ja veurem com. I mentrestant, què més tenim?
Doncs què tenim? Que ens podeu trobar, com sempre, a través del facebook.com/radionitrat, pel Twitter @radionitrat, el correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per colom missatger a plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Doncs som-hi, que marxem!
I arribem al final del 25è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat. Que ens aneu seguint al 91.5 de la FM, de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble. 25è, no, 26è.
26 programes que portem aquesta temporada juntats als... Què eren? 130 ja? 130
sí, 130.
Déu-n'hi-do.
Avui programa 130.
Doncs aquest 130 programa l'hem fet possible a la Bet Porqueres, en Marta Ben, Jordi Mateo a una distància relativa i en Pablo del Canto a les vies de so i jo mateix, en Nacho Ferrer, que us ha estat parlant fins ara. Nosaltres marxem, seguint amb el que ens toca, seguim fent cultura popular i tradicional aquí a la ràdio del municipal de Sant Cugat, aqua.cat. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Adeu a tots!
Adéu-siau!
Bona setmana!